Comicis Europeus a Cugat Ràdio.
2 minuts i en punt, 9:45 del matí a Cugat Ràdio i en directe per internet, 3w.cugat.cat, avui dia de ressaca electoral, l'endemà d'unes eleccions europees on un dels titulars destacats ha estat la baixa participació, l'altre el dels resultats, que ara analitzarem en companyia de representants polítics de la nostra ciutat. Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, bon dia.
Molt bon dia.
Montserrat Coll, de Forns, del PSC, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Berta Rodríguez, del Partit Popular, bon dia.
Molt bon dia.
Raül Granger, Esquerra Republicana, molt bon dia.
Bon dia.
I Joan Calderón, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, bon dia.
Bon dia.
En tots ells volem parlar dels resultats en moltes dimensions. Començarem per la local, pels resultats a Sant Cugat, i després anirem passant a altres nivells per completar l'anàlisi. En primer lloc, a Sant Cugat, Convergència i Unió ha guanyat aquests comicis amb un 31% dels sufragis. És un canvi de la situació viscuda fa 5 anys en què el PSC havia guanyat aquests comicis europeus. Obrim aquest primer torn, anàlisis en clau local d'aquests resultats amb una abstenció a Sant Cugat del 55%. Qui trenca el gel?
Ja em toca a mi,
qui vulgui.
Que són... Doncs bon dia. Doncs sí, a veure, tu has, jo crec que la... hi ha certament una remuntada d'estiu en clau local. Quan a Sant Cugat és un dels llocs on l'abstenció es manté igual, és a dir, ni puja ni baixa. O sigui, amb això som una mica potser diferent de la mitjana, i bé, crec que forma part de la remuntada de CiU a tot Catalunya, tot i que bé, tots sabem, no?, que com a, ja en parlarem quan parlem dels resultats de Catalunya, es manté com a primera força, però és cert que Convergència recupera el lloc de segona força que havia perdut a les anteriors, i a Sant Cugat doncs jo crec que passa el mateix que passa a Girona o que passa a altres llocs. Si això són anuncis de coses que han de venir, ja ho veurem. No n'estic massa convençuda, però vaja,
són anuncis d'alguna cosa. Des de Convergència i Unió veuen com un anunci d'alguna altra cosa?
En primer lloc, nosaltres estem molt satisfets amb els resultats que hem fet a Sant Cugat i a Catalunya. Som l'única força política de Catalunya que creix en nombre de vots absoluts i també doncs, en percentatge. Tota la resta de forces o baixen en vots com en percentatge o pugen potser en percentatge, però en tot cas ningú ha fet els resultats que ha fet Convergència i Unió, i en aquest sentit jo crec que els ciutadans doncs ens estan dient que en certa manera, i ja portem diguéssim doncs, una tendència en aquest sentit, que possiblement doncs, estiguem davant de l'escenari d'un possible canvi més general a nivell de Catalunya. En tot cas, per parlar de Sant Cugat, que és el que doncs, ens has demanat, passem a ser primera força, havíem passat, érem la segona força en les darreres eleccions, de fet ha sigut com un trasbàs de vots entre PSC i Convergència, ells han baixat 10 punts, nosaltres n'hem pujat 10, vull dir que realment a Sant Cugat hi ha hagut un vuelco electoral, diguéssim, que ho podem dir en aquests termes.
Bé, nosaltres estem satisfets perquè ens mantenim com tercera força política a Sant Cugat, i a Catalunya doncs hem pujat. Hem pujat 6 dècimes, que són bones d'agafar. Som un partit que a Catalunya també hem pujat. I arreu d'Espanya doncs, som la primera força política i hem guanyat les eleccions.
Completem aquesta primera ronda.
I en aquest sentit volem donar les gràcies a l'electorat que ha confiat en el Partit Popular.
Sí, jo sincerament no sé, no entenc com algú pot estar molt content, i no ho dic pel company Jordi ara en aquests moments, si ho dic en general, doncs després del, jo diria que la lamentable campanya general que s'ha fet en aquestes europees, no? Per una banda, una campanya electoral absolutament amb clau i estatal interna, i de la més baixa estofa que es podia veure, és a dir, uns en contramissatges i els altres doncs traient draps bruts als altres candidats. No s'ha parlat d'Europa. Per altra banda,
posa noms i cognoms,
no,
perquè clar,
sí, no, si
els poses
no,
a tots en el mateix
no,
sac.
No poso tots al mateix sac, dic en general el que ha pogut percebre la ciutadania, no? Per una banda això, una tendència que ja el tema que després sí que m'hauria de parlar de la circunscripció única vol afavorir el bipartidisme i fer veure als ciutadans doncs, que les opcions no majoritàries doncs, no tenen res a fer a Europa, i això hi compta. Una campanya electoral jo diria que penosa, una pena per la democràcia, i després, doncs, a Catalunya amb un 60,20% d'abstenció, jo crec que francament ningú pot estar ni content ni satisfet. Com a Esquerra teníem l'objectiu de renovar l'eurodiputat, i l'hem renovat, doncs, amb menys vots. També la coalició era absolutament diferent, les circumstàncies des del 2004, és a dir, la comparativa estar en el 2009, tal com va el món, tal com va la política, és a dir, fer una comparativa amb uns resultats de 5 anys enrere, de si un partit ha pujat 3 dècimes o ha pujat 3 punts, jo crec que francament no té res a veure. Jo crec que el realment preocupant és, per una banda, com es millora el sistema democràtic, com es milloren els missatges de les campanyes per realment parlar del que s'ha de parlar, i per altra banda també, i aquí seré molt políticament incorrecte, molta ciutadania també, no tan sols hem de fer la reflexió els que estem, no?, dins dels partits polítics, dels agents polítics, molta ciutadania s'haurà de fer la reflexió a veure per què, doncs, deixa de fer efecte els seus drets, no? És igual quan un, doncs, deixa anar la reunió de veïns de l'Escala, doncs pot no anar-hi, però al final li faran obres o li faran coses que igual no li agraden, no? Per tant, jo crec que aquí s'ha de fer uns canvis profuns per part de tothom.
Bé, la primera valoració general, i seguint l'argument que feia servir el Raül Granger, és que ens ho hem de fer mirar tots plegats, i tothom ens ho hem de fer mirar, perquè realment, més enllà dels resultats, tal qual, el primer resultat que ha de sobtar és el nivell d'abstenció, sobretot a Catalunya. Jo crec que això ha estat provocat bàsicament pels dos grans partits que han basat o han intentat fer d'aquesta campanya un plebiscit a nivell estatal, sobretot el Partit Popular buscant més temes en clau interna que no pas de parlar d'Europa, i jo crec que al final hem confós a la ciutadania. Primer, perquè molta gent, molta ciutadania no era conscient que hi havia una campanya electoral per les europees, i segon, perquè no s'ha parlat d'Europa, i jo crec que això és greu. Com a iniciativa a nivell de Sant Cugat, doncs, hem patit una petita davallada, però en termes generals estem molt contents i molt satisfets, i a més ens hem de felicitar perquè l'objectiu nacional, que era aconseguir que el Raül Romeva conservés la seva cadira d'eurodiputat, s'ha aconseguit, i a més sent d'aquí, doncs, una satisfacció doble.
Fins ara hem fet una anàlisi dels resultats a partir dels resultats de Sant Cugat i altres. Fan alguna lectura en clau de mitjà termini d'altres cicles electorals d'aquests resultats? Parlem de moment dels de Sant Cugat, però poden introduir altres elements en les seves anàlisis. Es pot extrapolar alguna cosa d'aquests resultats aquí a Sant Cugat?
Home, poder es pot fer, però jo crec que no seria adient. Primer, pels nivells de, o sigui, ja tècnicament, per nivells de participació, per mobilització de la ciutadania, i bé, si hi ha alguna projecció, tampoc no hi ha gaires canvis, per entendre'ns. O sigui, no crec que s'hagi de fer una extrapolació cap a política local.
Dels dos partits que ocupaven el lloc 1 i 2 a Sant Cugat, que ara s'han canviat, alguna raó li deuen trobar, això, amb una participació igual que fa 5 anys, aproximadament?
Home, el que hem de fer en primer lloc és, evidentment, comparar. El que no podem comparar és peres amb pomes. Per tant, si fem una comparativa, l'hauríem de fer amb les darreres europees, i veure quin comportament té la gent respecte a unes europees i unes altres, i veure que en 5 anys, per les circumstàncies que siguin, sí que hi ha hagut un canvi a Sant Cugat. O sigui, home, que el PSC baixi 10 punts a Sant Cugat doncs ara fa 5 anys, ara, i que nosaltres pugem 10 punts, doncs, home, és un canvi. No sé com afectarà això després en unes municipals o en unes catalanes, això no ho sabem, perquè la gent també després té un comportament, diguéssim, de votació diferent, i a més en unes municipals també a vegades la persona encara és més important, o sigui, el fet de qui es presenta o no es presenta en unes municipals és més. Però, home, sí que és cert que hi ha hagut un canvi respecte a fa 5 anys, i així és com la resta de forces més o menys s'han mantingut a la baixa. Esquerra ha baixat una miqueta, Iniciativa ha baixat una miqueta, el PP ha baixat una miqueta. El gran canvi, diguéssim, que ha experimentat Sant Cugat ha sigut la davallada del PSC i la pujada de Convergència i Unió. És així.
Sí, a veure, jo crec que el company d'Iniciativa té tota la raó, i tu també, el de Convergència, quan diu que no es poden comparar peres amb pomes. El que passa que entenc que és inevitable fer-ho. Vull dir, un exemple ben clar és ahir, que vam veure el PP, no?, a Madrid, doncs, demanant la dimissió de Zapatero. Bueno, clar, els hi havien dit que si anaven a votar el PP hi hauria un canvi, i doncs ara l'endemà se'n donaran compte doncs, que els seus dirigents els han enredat, diguem-ho així, perquè no hi havia tal canvi.
Això és mentida, Montse?
Bueno, jo ho vaig veure ahir a la tele.
Una cosa és que demanin la militància com en una manifestació, facin dels vostres, diguin segons quines coses, i una altra cosa és el que estàs dient.
Berta, et puc ensenyar mils de retalls de diaris dient que el canvi de govern empieça el dia 5.
Des del Partit Popular és el que considerem, però no vol dir que per el fet d'haver votat a les europees el Partit Popular tingui que haver-hi aquest canvi per part
del PP. Segur que no, vaja, són coses diferents. Espero. Són coses diferents, Berta, totalment d'acord. Per tant, estem d'acord en que això parla d'Europa i segurament parla molt poc de tot l'altre.
Home, si més no, la campanya del Zaragoza que com no ha funcionat, no? Allò que si Bell-Llop vine, vés a votar si Bell-Llop, no ha funcionat perquè veig que el Partit Socialista no ha...
Nosaltres li agraïm al Partit Socialista que ens hagi pagat la campanya o per de la mateixa.
En tot cas, de moment veig que no acaben de referir-se a una raó per la situació a Sant Cugat. Des del PSC, per exemple, el primer secretari a Sant Cugat, en Ferran Villasenyor, ens deia que ells atribuïen aquesta baixada a l'abstenció, que en aquest cas els hi havia afectat molt el seu...
És la mateixa. L'abstenció
és la mateixa, sí, aproximadament, sí, que fa 5 anys, però a què ho atribueixen? Perquè potser sí que hi ha hagut influència d'altres cicles electorals o de la política general sobre uns comicis que tenen un tarannà diferent, però al cap i a la fi la gent també, els missatges que rep són molt agrupats, no? I tu vas a votar a Europa, però t'influeix tota la resta.
Sí. Mira, aquí tenim una cosa que n'hem de ser conscients, que és que així com la gent que posa el vot amb noms i cognoms, PSC, Iniciativa, Esquerra, el que sigui, els abstencionistes no. I llavors tots l'anàlisi petita, suposo l'anàlisi petita per barris, l'anàlisi petita en la mesura del que es pot, acompanyat d'enquestes, et permet saber qui són els abstencionistes. Probablement els abstencionistes han sigut gent més simpatitzant del PSC, llavors és una cosa que ens hem de mirar nosaltres,
no,
o potser els abstencionistes són gent que abans no anava a votar i ara doncs, pel que sigui, doncs, ha anat a votar en un altre partit. Jo en aquests moments no tinc elements per saber per què hi ha hagut aquest canvi d'aquest 10% que tu insisteixes que analitzem, que em sembla de molt interès analitzar-lo, però ara mateix jo no tinc dades.
Sí que
ens hi hem de posar. Sí que ens hi hem de posar.
El que és cert és que en general el votant vota amb la memòria relativament curta, és a dir, es vota molt pels darrers aconteixements. Fa 8 o 9 dies va sortir una dada que a mi em va sobtar moltíssim i que, vaja, no és per posar res, però vaig pensar que això tindrà conseqüències. I és que el tema de que les menors de 16 anys poguessin avortar sense permís patern, vaig llegir que s'havia fet una enquesta del CIS i tenia el 70% de rebuig per part de la ciutadania. Jo quan vaig llegir aquella dada vaig pensar, tate, això tindrà conseqüències. I a veure, no és el factor determinant, però jo diria, com que això va passar fa una setmana i mitja i era el debat que hi havia aquests dies barrejant-se també amb les europees, com a mínim tots aquests fronts mediàtics de la dreta, d'aquestes tertúlies, etc., totes anaven constantment ple d'això, i l'avió el foquet aquest, com se digui, l'avió aquest del Zapatero, no? Doncs jo estic segur que amb determinades poblacions del tipus de sociològicament parlant de Sant Cugat, podria ser que bona part de primer de mobilitzar el votant de dreta i per altra banda desmobilitzar cert votant del PSOE o PSC més moderat en aquest aspecte i que doncs no n'és a votar. Que...
És un suggeriment que tindrem en compte.
I són temes profuns i que jo crec que poden influir perfectament.
Mira, també aquí jo crec que ens oblidem d'una cosa fonamental, que hem tingut un 4,1% de vots entre vots nuls i blancs, mentre que les eleccions darreres van ser tan sols un 73%. Llavors, un 0,73. Llavors, algú vol dir també, no? Perquè aquí ens estem mirant què és el que ens està passant als partits, però també crec que tindríem que mirar què és el que està passant a la ciutadania en aquest sentit, en aquest sentit d'aquest increment tan espectacular tant amb els vots nuls, que potser no és tant, però sobretot amb els vots en blanc.
Que són 824.
Sí. Respecte a això, interessant que es tregui aquest tema dels vots en blanc, els vots nuls, la participació. Espero que no surti ningú ara i vulgui anul·lar o treure legitimitat a aquestes eleccions, perquè si s'ha fet, no ho dic per ningú, ho dic perquè molta gent ho ha fet amb l'Estatut, dient que com que només va votar el 49% dels ciutadans, aquest Estatut ja no és legítim, no? I ara ha sigut un argument, ha sigut un argument utilitzat per molts sectors. I escolti, amb una participació ara a les europees de 10 punts menys a Catalunya i a Espanya doncs del 45%, dic que entenc que la senyora Rodríguez li donarà tot el seu, la seva validesa, com entenc doncs es dona en altres...
No, un 49%.
Vull dir que cal també deixin remarcar a vegades i fer recordar doncs aquestes coses, no? També recordar que en la Constitució Europea, en el referèndum de la Constitució Europea, va haver-hi a Catalunya, si no recordo malament, més del 10% de vot en blanc, Vull dir, també va ser un fenomen que en aquell moment tampoc ningú hi va prestar massa atenció.
Parlem dels resultats a nivell català. El PSC guanya, però baixa uns 7 punts i Convergència i Unió es converteix en segona força i puja gairebé 5 punts. Els va estranyar que el president Montilla sortís a compareixer pocs minuts abans de les 10 de la nit, quan encara no havia hagut la compareixença oficial de la vicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, per llançar un primer missatge de resultats positius a Catalunya del PSC? Els hi va sobtar, això?
A mi no em va sorprendre. A més, sabent el que s'estava coent en 10 minuts després. O sigui, jo crec que l'opció que va fer el PSC, ara no faig ni de dirigent d'iniciativa, faig una reflexió personal. La reflexió va ser: escolteu, hem guanyat a Catalunya, sortim ja, perquè a la resta ens anirà fatal. Jo crec que van anar així, O sigui, és una visió molt simplista, però jo crec que...
No, simplista no, però
jo crec que era això. O sigui, hem baixat, però guanyem, sortim ja, perquè a la resta d'Espanya no ens anirà igual de bé, no? I després, més que a nivell nacional, jo també voldria fer alguna lectura a nivell estatal. Primer, bueno, el gir a la dreta, no?, que ha guanyat el PP, i segon, que a la dreta la presumpta corrupció, dic presumpta, de cas Gürtel, cas dels trajes, el senyor Camps, això no li passa factura.
O les festes del senyor Berlusconi,
Això no passa factura.
És un tipus de...
El senyor Camps ha tingut molt bons resultats.
Per això, que no passa factura.
Campi
això,
qui pugui.
També és una dada per analitzar,
Aquesta compareixença del senyor Montilla, senyora Colldeforns, com la interpreta?
Home, és per analitzar justament perquè és presumpta.
El dia que jo no sóc el senyor Colldeforns, ara està parlant de Montserrat Berta.
Però és que...
Un segon, ara mira.
És que la qüestió és, sigui el que sigui,
ara
sempre es pot passar. Perdona, Montserrat.
No, ara, després parlarem de resultats a nivell estatal, de política general. Quedem-nos un moment primer a Catalunya.
A mi em va agradar, subscric el que diu el company d'Iniciativa, però a mi això em va agradar perquè, clar, el PSC és un partit sobirà i no té per què esperar... sí, aquí veig que el diu, no? És un partit sobirà i no té per què esperar a que surtin uns resultats. Els resultats que ens interessaven eren a Catalunya. Sabíem que a les 8 els resultats serien primer els espanyols i sabem que als catalans ens interessa el que passa a casa. Doncs està molt bé tenir informació sobre el que passa a casa ben puntual, una mica abans de les 8.
Sí, va bé que digui això, que és un partit sobirà, perquè vostè està al Congrés de Diputats en representació del PSC. Entenc que la seva disciplina de vot amb el PSOE és absoluta, vull dir que
és un acord.
Jo crec que el president Montilla va fer molt bé de sortir abans per remarcar una diferència claríssima, que el nostre país sociològicament i políticament és molt diferent del país del costat, no? A Espanya hi ha hagut un clar triomf de la dreta amb altres components, i a Catalunya doncs és evident doncs que hi ha una majoria d'esquerres i catalanista, no? Jo me n'alegro de que aquí no hagi guanyat evidentment el PP. Me n'alegro a més que hagi pujat Convergència i que li hagi tret la segona plaça al PP, i sobretot i ho he de dir, m'entristeix moltíssim que hi hagin pues, aquests milers de catalans que creuen que les consignes i el discurs del senyor Vidal Quadras doncs són raonables i són civilitzades, no? El senyor Vidal Quadras aquí ha fet una campanya dedicada a insultar El català, els catalans, sense cap clau positiva, i prenent-nos a tots els milions de ciutadans que aquí són catalanistes i aposten pel nacionalisme com una mena d'éssers primitius i cavernaris, no? Sense cap mena de civilització. I per tant, si ha fet una campanya insultant, jo crec que això aquí a Catalunya li ha passat factura i a Sant Cugat també. Aleshores,
de fet, han baixat en vots.
El PP han baixat en vots aquí, no?
Un moment, cal remarcar això. Sí, però li donarem primer la paraula a la senyora Rodríguez.
Sí.
Bé, jo, Raül, és que et consenteixo el que dius, perquè estàs...
Agafi a Maroteca perdona, i escolti
no,
el paper del quadre.
No t'ho consenteixo, perquè, a veure, vosaltres heu tret 179.000 vots i t'estàs erigint com el defensor de tots els catalans, mentre nosaltres hem tret 151.000 vots a Catalunya i ens estàs fent com si siguéssim una força residual.
No.
A llavors, no et consenteixo, no et consenteixo,
no et consenteixo
de que tu sempre estiguis parlant amb aquest sentit del Partit Popular.
I continuaré.
No,
mentre perquè vostès facin el discurs que fan, jo continuaré.
Nosaltres farem el discurs que ens dongui o considerem pertinent. El senyor Vidal Quadras farà el que cregui que tingui que fer, perquè és del Partit Popular.
Perfectament.
I llavors, una altra cosa, molt bé, però no t'eriges com si siguessis el defensor de Catalunya, tu.
No, jo tinc tot el dret d'opinar, escolti.
A mi m'agradaria parlar d'Europa, perquè, clar, això és un exemple, això és un exemple, diguem-ne, a casa nostra, de que quan hem de parlar d'Europa, doncs no parlem d'Europa i a la gent li agrada sentir com ens barallem. Jo voldria remarcar el fil de la diferència que ha dit el company d'Esquerra Republicana, que a nivell europeu, que en definitiva és el que ens interessa, perquè ara el que ara tindrem és una realitat d'un Parlament europeu una mica més de dretes, centre-dreta, dretes del que era, que és que el socialisme espanyol aguanta bé, en comparació, sempre hi ha algú que tu puguis comparar, aguanta molt millor, evidentment, que
la Gran Bretanya, per exemple.
Que la Gran Bretanya. La Gran Bretanya ha sigut un cas realment... Aquí s'hi han barrejat les eleccions locals, com sabem, a la corrupció fortíssima que ha sortit a llum, que estic molt contenta que surti, no li hem de perdonar a ningú, i també la factura de la crisi econòmica en aquells països on el socialisme està manant, que no és la majoria. Per tant, veurem ara com van, m'agradaria parlar una mica d'Europa, perquè és veritat que els socialistes han baixat, no és veritat, com diu La Vanguardia, la dreta arrasa, home, Europa no són tan radicals com els agrada als periodistes aquí. A Europa doncs es parla de centre-dreta, es parla de centre-esquerra, es parla de liberals, com diu ell. Per tant, Espanya, el socialisme espanyol, tot i haver perdut davant del PP en global, que també és veritat i tothom sap que doncs, ha guanyat a València, allà on han votat més, que és on hi ha el PP, on el PP ha fet la campanya fent veure que podien fer fora els Zapatero. Doncs ha guanyat a Madrid, ha guanyat a València, ha guanyat a Galícia, hi ha un punt, ha guanyat a Extremadura, també li reconec, abans de que la senyora ho digui, però jo crec que el socialisme espanyol ha aguantat prou bé, tenint en compte que està en el poder i que en unes eleccions, sempre vulguis o no vulguis, el partit que mana està castigat amb una situació de crisi mundial com estem tan forta.
Jo és que volia fer un petit incís en un tema que també està relacionat amb Europa, perquè ens pertoca que parlàvem de les eleccions de Catalunya, que evidentment hem trobat a faltar molts, ja sé que alguns no, però molts hem trobat a faltar que Catalunya disposi d'una circumscripció electoral pròpia. En unes eleccions que tothom parla de que són molt importants i això, però després la veritat doncs, hi ha alguns partits que amb aquest tema doncs, o hi passen de puntetes o senzillament ni s'hi oposen directament. A mi m'agradaria veure que de cara a les properes eleccions d'aquí 5 anys doncs, Espanya fes una reflexió sobre aquest assumpte i per tant doncs, els partits que tenim representació en el Congrés de Diputats doncs forcéssim d'alguna manera que hi hagués una circumscripció pròpia per Catalunya a les properes eleccions europees, perquè d'una manera o altra segurament primera, no li passaria això en el PSC, li passaria que ha d'amagar alguns candidats a les llistes quan jo em vaig preocupar de mirar les butlletes ahir a molts partits, i entès vaig veure que les del PSC doncs hi faltaven a la llista, hi faltava gent, no?
I a Iniciativa també.
No, també. Iniciativa ja tots també. Els del PSC excepte el primer, i és una cosa que s'ha fet sempre així des de l'any 79.
També, sempre
sempre ha fet el primer cas, de llista d'Espanya si i els del PSC, això si ha, ho han fet sempre
sí,
així.
Això,
tot és canviable,
digui,
però
si
ho han fet sempre així.
Si és una circumscripció electoral única, hi hauria tota la llista, la gent hauria de saber qui vota, perquè realment la gent quan està deposant el vot està deposant el vot per una llista on hi ha doncs, tota una sèrie de persones.
Clar, perquè, per exemple, podria haver passat en el cas d'Iniciativa que votes una llista on no surt, surt un representant que no apareix. No ha estat el cas perquè el segon, Raül Romeva de Sant Cugat, finalment va sortir, però les enquestes estaven una mica
llavors, justetes. Si no es vol, si no es vol fer això, quan es faci una circumscripció electoral pròpia i ja això ha solucionat el problema. Clar. A mi el PSC ho tindrà fàcil.
Jo, deixa'm fer un parèntesi, deixa'm fer un parèntesi, amb 23 anys hagués si ho puc canviar la llei electoral de Catalunya.
No, però sí, això, això és
d'Espanya. Hem d'anar en compte de això parlar d'això electoral. Ja ho sé, ja ho sé. No, no, és una
països,
cosa d'allò que aprofiten, eh?
Sí,
aprofitant
sí, sí.
Que no estava per aquí.
Hi ha molts
aprofito
països
que no,
a la Unió Europea, només que no puc acabar la meva intervenció, i que la Unió Europea, de fet, això no, no s'ensorra a Espanya fent això. Hi ha molts països,
França,
Anglaterra, que ho tenen així. Vull dir, és que és una forma d'aproximar la política en els ciutadans perquè tu sabràs a qui escolleixes, que ara no passa. Almenys els candidats seran més propers en els seus electors. Bé, bueno, fet aquest petit incís, que és un tema que espero que es resolgui en els propers 5 anys, esperem que el Partit Popular i el Partit Socialista, que són els partits que s'hi oposen, que això passi, doncs reflexionin i ho puguin modificar. Pel que fa a Europa, i com que sé que la senyora Colldeforns volia parlar molt d'Europa, dic que, home, sí que hi ha hagut un tomb aquí a l'esquerra, té molts problemes europeus per explicar-se enfront a la crisi.
La socialdemocràcia.
Bueno, l'esquerra, deixem-ho amb l'esquerra. I s'han mostrat en aquestes eleccions.
No, hi ha empreses d'esquerra que pugen i molt.
I els
molt.
Verds han pujat molt.
Ull
també.
Amb això,
Vull dir que potser aquí ha de fer la reflexió, perquè jo crec que els partits liberals, partits de centre-dreta, doncs han mantingut, alguns han pujat, però qui ha tingut una gran importància ha sigut els partits d'esquerres a Europa, i potser hauríem de fer una reflexió de com estan encarant o quines mesures estan tirant endavant de cara a fer front a la crisi.
Aviam, jo crec que aquesta anàlisi que fa el senyor Puigneró no és del tot real.
Trontolla, trontolla.
La socialdemocràcia realment, jo crec que sí que hi ha hagut una baixada molt forta de la socialdemocràcia, però els grups com els verds europeus,
els verds, els trusquistes, quan
representen aquests partits?
La tendència és a pujar, Jordi.
Són partits més minoritaris.
Sí, sí,
però l'esquerra, quan es parla d'Europa, l'esquerra i la dreta d'això, l'esquerra ha baixat, però estrepitosament, a Europa.
No. Números a la mà, no.
Que no.
A veure, si tu agafes diputat per diputat, hi han 50 diputats menys, per començar, no?
És una baixada important.
Per tant, clar, 50 diputats menys que, bueno, és veritat que el que en diríem el Partit Socialista Europeu, que deixa'm afegir que és l'únic que té un programa comú i un programa unit, perquè tots els altres són agrupació de diferents partits, mateixa Convergència, Convergència està amb un grup a Europa i Unió està amb un altre. Per tant, a veure, són la representració...
Sí, perquè aquest... Unió està al Grup Popular Europeu.
Unió està al Grup Popular i Convergència està al Grup Liberal. Doncs parlant del Grup Liberal, doncs de 100 ha passat a 83, n'ha perdut 17. Aquest lloc on s'incorporarà potser
el senyor...
Mira, no els tinc calculats perquè he agafat la BBC i ho he mirat. Però vull dir-te que és veritat. A veure, és veritat que hi ha hagut una davallada del que en diríem l'esquerra, no pel cantó de lo que en diuen els verds, per exemple, els verds han pujat...
L'extrema esquerra ha pujat, això és veritat.
Els verds, no és l'extrema esquerra, els verds han pujat de 43 a 50, en un lloc, o 54, tenen els números més últims. Sí que és veritat que hi ha un desplaçament cap al centre-dreta, però he de dir que el Grup Popular, per exemple, que també en perd, perquè tothom perd diputats, perquè n'hi ha 50 menys, de 288, la data que jo tenia passava a 265, és veritat que els conservadors anglesos, que han pujat molt, estan a punt de separar-se d'aquest grup, i segurament faran grup propi. Per tant, hem de ser conscients de que a Europa les aliances que es faran seran... no radicals com aquí, que potser els hi ha agradat en la, de dir dretes, esquerres, els bons i els dolents, els enemics. Sí, a la llarga sí, però no és allò una davallada radical, no és una davallada radical.
Ni tenen majoria absoluta al Parlament.
Exacte.
És a dir, no podrà implantar les 65 hores.
El que ha augmentat
tampoc,
i molt, el que
tampoc,
ha augmentat i molt, deixem acabar la informació pels nostres que ens escolten. Per hi ha un grup de no adscrits que eren 30-32 i que ha passat a 70. Això vol dir que hi ha una sèrie de grupúsculs, aquí hi ha de tot. I aquests no adscrits a 70, home, sí, també necessita una anàlisi fina que ara no... Jo almenys no em veig capaç de fer ara mateix.
La sort del Parlament Europeu és que hi ha més heterogeneïtat que no pas en el Congrés de Diputats espanyol, que hi ha dos grans partits, no? I allà, diguéssim, evidentment, les coses s'han de pactar, i a part d'haver-hi doncs, el Partit Socialista, hi ha els liberals, hi ha els conservadors, hi ha partits d'extrema esquerra, partits...
Hi ha l'Aliança Lliure Europea, que forma tots els partits nacionalistes, independentistes, els que són regionalistes.
Hi ha algun altre serrell, mirant els resultats aquí, Hi ha hagut una altra novetat, que és l'entrada d'Unió Progrés i Democràcia amb un representant a l'Europarlament. Això, almenys a Catalunya, sembla l'inici del final de Ciutadans, segurament, tot i que
és el final, també és el final.
Almenys a Sant Cugat ho està sent, per les informacions de la crisi de Ciutadans que tenim. Com ho interpreten això, aquest nou actor en el panorama?
Home, és un fenomen, si més no, que bueno, que ens ha sorprès a tots, no? Jo crec que sí. Ningú s'esperava... No, potser no tan ara l'eurodiputat, però...
Vigents, una campanya...
Que...
A mi no em sorprèn.
Dic ja la irrupció, diguéssim, d'UPD ja a les últimes eleccions estatals, i per tant, doncs, que la Rosa Díez pogués arrossegar el nombre de vots. És que el nombre de vots absoluts, jo recordo els tals que van ser un munt, un munt. I...
Ara a Europa són 450.000 vots, gairebé. Ha tret a tot Espanya.
A Catalunya n'han tret 15.000, perquè aquest partit es fonamenta en una mentida immensa, que és la persecució del castellà. I per tant, aquí a Catalunya, com que no cola el tema, i com que la gent castellanoparlant sap perfectament que pot exercir el seu dret a parlar castellà on vulgui, i ningú el persegueix ni cap mosso d'esquadra el deté, per tant, aquí, home, és que és així, és que és indignant la campanya que fan aquests senyors. Abans Ciutadans, i se n'ha enfonsat, perquè les mentides doncs, duren el que duren, i ara aquesta senyora doncs, a Espanya. I a Espanya aquest missatge és un missatge doncs, que va fent mella, perquè a més té molt ressò mediàtic. Però aquí, evidentment que la gent viu el dia a dia, doncs la seva incidència ha estat bàsica. Cal dir que a Catalunya han quedat per sota d'Iniciativa Internacionalista, el partit que van intentar il·legalitzar i que el Parlament Europeu i la Comissió Europea els hi va dir doncs, que evidentment que aquestes coses a Europa no es poden fer, i ha tingut més vots Iniciativa Internacionalista que no pas Unió Progrés i Democràcia.
Ha s'acuat no, ha s'acuat més UPD que Iniciativa Internacionalista.
És un partit pel que jo veig que fa, i ara deixeu-me aprofitar-me de la meva experiència al Congrés de Diputats, és monotemàtic.
És un
partit monotemàtic que s'està anant cap a la deriva una mica populista, allò molt simplista, torna a parlar molt de la unitat de la pàtria amb uns termes que jo els recordo de quan era petita, pensava que ja estaven oblidats, i en aquest sentit a mi evidentment no m'agrada tot el que sigui deixar fora el raonament, la reflexió, i apuntar-se als radicalismes i als populismes, doncs és perillós. Segurament tindrà l'efecte a Catalunya d'aquest que deies tu, de suplantar una cosa per l'altra, és a dir, també s'ha de veure a nivell... Va fer uns resultats que ningú s'esperava, les generals, centrades a Madrid, probablement va ocupar un espai del Partit Popular una mica, i potser algun altre...
No, i del Partit Socialista. Del vot espanyolista del Partit Socialista.
El vot espanyolista del Partit Socialista deu ser petit i es deu estar concentrat a Madrid.
Tenen un diputat,
doncs sí. Tenen un diputat, per això.
Tenen un diputat,
sí. A veure,
si analitzaves les dades, Montserrat, el trasbassament de vot més o menys es veia clar.
Clar,
de Madrid era un vot PSOE, molt PSOE,
sí, molt PSOE.
I probablement de l'electorat que no,
bueno,
no veu clar.
Jo crec que són d'aquelles coses que es repeteixen però que ningú comprova realment, però vaja, és d'aquelles veritats que queden sense que siguin certes. Però
hi ha un altre fenomen a Àustria, a Holanda, a aquest ascens de l'extrema dreta o de la dreta xenòfoba en alguns casos. Això els preocupa? També en un context de baixa participació, aquests partits normalment acaben tenint més repercussió, però els preocupa com una tendència? Fins a quin punt estan alarmats per això?
Alarmats no és la paraula, preocupats i convençuts de que hi ha una sèrie de problemes. La crisi econòmica mundial, el que això genera d'immigració, normalment aquests partits més d'extrema dreta solen ser xenòfobs, no? A veure, això és un tema que nosaltres venim dient des de fa temps que s'ha de resoldre a nivell europeu. El Partit Socialista ha treballat per aconseguir aquestes aliances necessàries que són les que mouen les polítiques. Un pot defensar una idea i ser sol, però l'important és trobar totes aquelles persones que t'acompanyin per realment canviar les polítiques, Per tant, no és que a mi em preocupi, a mi des de sempre hem pensat que Europa l'havíem de construir junts, buscant el màxim d'acords amb els partits per precisament fer fora aquests brots de violència implícita, perquè tota actuació xenòfoba al final acaba sent violència. Espero que a Catalunya i a la resta d'Espanya doncs sapiguem fer-ho o continuem fer-ho bé i ho tinguem molt en compte. Tenim en punt i en preparació una modificació de la llei d'estrangeria. Amb l'Estatut hem agafat més competències sobre immigració i des dels ajuntaments jo crec que s'està fent en general molt bona tasca. És preocupant que Europa hi hagi això. De moment preocupem-nos de que Espanya això no s'extengui.
Home, atiar les baixes passions sempre ha estat rendible, en èpoques de crisi. Ja sabien aquella psicologia, aquell famós experiment dels ratolins, que els posen en una gàbia que és com un laberint i a la sortida doncs un formatge, no? I en situació de tranquil·litat els ratolins doncs es dediquen a buscar la sortida i van a buscar el formatge. Doncs si tanques la gàbia i li posen una mínima corrent elèctrica a la gàbia, a la qual els ratolins els hi creen tensió, les rates, en lloc de dedicar-se a buscar la sortida, es barallen entre elles. I això és just el que busca l'extrema dreta, no? Doncs que quan hi ha una por a perdre la feina, doncs es generen les baixes passions, és molt rendible utilitzar les baixes passions, i aleshores surten aquest tipus de grups de dir, ull, l'enemic és el que ve de fora, per tant, tu t'has de salvar, no? I és lamentable, però ha funcionat així des de molts anys, i a tota Europa, i a Amèrica, i a molts altres llocs. La vacuna contra això és educació, educació i educació.
I votar els grups d'esquerra, per exemple,
amb
això que pretens deslegitimar els altres o què?
Crec que
nosaltres no
aquí
farem el vot cap a vosaltres, mai.
Jo no, Berta, no, les coses no són blanques o negres, com us agrada i barallar-vos, vull dir, les coses
no,
són una
reflexió. No m'estic barallant, t'estic fent un comentari.
La meva opció és votar els grups d'esquerra per evitar.
A part d'educació s'ha de fer una altra cosa, perquè la convivència en un país doncs estigui o sigui l'adequada, i és que el que no es pot fer, per exemple, és donar papers per tothom, com pretenien alguns partits d'esquerres com és el seu, La immigració d'alguna manera o altra s'ha de regular, s'ha de regular, perquè sí, tampoc sí. Hi pot venir tothom, tampoc pot venir tothom en aquest país, perquè llavors ens carreguem el país. I en aquest sentit, doncs, evidentment, l'educació és molt important, i evidentment qui ve de fora no és dolent, i no se'l pot, diguéssim, tractar com a tal, perquè, és més, venen a fer un bé en el teu país. Vull dir, molta gent, doncs, aconsegueixen, doncs, que, a part, no només integrar-se, sinó que el país avanci i progressi, inclús, doncs, l'intercanvi cultural és interessant en molts d'aquests casos. Però és evident que aquesta immigració s'ha de regular, i per tant això que doncs alguns partits defensaven fa alguns anys doncs, que aquí podria venir tothom, doncs home, crec que ara ja doncs, heu tornat a posicions més centrades en aquest sentit i enteneu que doncs, això no pot ser.
Tindrem de seguida un nou Parlament Europeu constituït en un context de crisi econòmica, en un context de venim d'un fracàs de la Constitució Europea, ara tractat, un temps de redefinició de les institucions europees. Vostès, els que estan aquí avui asseguts, creuen que els membres del Parlament Europeu haurien de triar l'executiu d'Europa, la Comissió Europea, el president de la Comissió Europea? Això creuen vostès personalment que s'ha de fer funcionar així?
Sí, personalment, políticament i com calgui. I jo crec que és una de les causes que aquestes eleccions tinguin, una de les causes, n'hi ha diverses, però una és que la ciutadania no percep triar el Parlament Europeu com una cosa que triï un govern o realment sigui una cosa útil. Jo crec que és fonamental que el Parlament Europeu triï el govern d'Europa, perquè això és un exercici de democràcia i és un exercici de normalitat.
Al marge de les quotes de cada estat, al marge dels equilibris de poder... Sí.
Home, les quotes ja estan, ja te les assignen per número de diputats i diputades per país.
Però després votaran dins de grups parlamentaris transversals. S'han d'abolir els interessos dels estats en el funcionament de l'executiu europeu?
Aquesta pregunta és molt...
La nostra posició és molt clara, sí.
Sí,
nosaltres anem cap a l'Europa de les Nacions, és a dir, polítiques de proximitat amb el que correspon a la proximitat a les persones, i les grans decisions, els grans eixos polítics han de ser comuns europeus, per tant, menys estats, més Parlament Europeu, i això per nosaltres està claríssim. És a dir, hi hauria d'haver primer una llei electoral europea amb unes circumscripcions ben marcades. Segona, el Parlament Europeu hauria de funcionar com un altre parlament i escollir el seu govern i el cap de govern, i aleshores haver-hi unes polítiques econòmiques, d'infraestructures i sobretot una política exterior comuna a tota Europa, perquè en aquests moments el que els ciutadans també veuen és un desgavell.
A mi m'agradaria dir una cosa, a veure, els socialistes, i ja que parlaves personalment jo crec que això és un procés a llarg termini, no? Parlar dels Estats Units d'Europa és un procés. En aquest procés nosaltres hi creiem i per això vam votar sí a la Constitució Europea. En canvi, doncs, els partits aquests que volen anar tan de pressa, doncs, voten que no, i aquesta és una mica la contradicció en què estan, doncs, perquè diu és que no s'avança prou de pressa. Bé, un exercici de la política és ser realista i saber que cal fer passos en la bona direcció. Jo crec que els socialistes som coherents amb això. Ens agradaria acabar amb el temps, potser d'aquí 50 anys o d'aquí 25-50, no ho sé, però crec que és un procés que el món ens porta indefectiblement, i com millor el puguem fer, doncs, i més de pressa millor, però també de manera democràtica i clara, i per això nosaltres vam votar que sí a la Constitució, etc., i també vam votar que sí a l'Estatut, perquè volem una democràcia de proximitat. Cosa que altres grups que estan per aquí no han pogut fer.
Vull recordar
que amb la noia acabo de seguida, voldria recordar que el nou Parlament, que paradoxalment com menys el votem més poders té i més responsabilitats té, el Parlament aquest europeu, pot dir que no pot vetar comissaris, que serien els ministres, ja ho va fer, va vetar un comissari italià xenòfob i homòfob i totes les coses que es puguin ser en aquesta vida. També pot acabar opinant això ara no n'estic massa certa, però té alguna cosa a dir amb el nou president. Nosaltres ens agradaria que fos un president d'esquerres, però vista la composició del Parlament, doncs està clar que no ho serà, no? Però sí que ens agradaria anar avançant, però a poc a poc i de manera integrada i sense perdre masses llençols en aquesta batalla, amb això que diuen els meus companys, de manera tan radical com si hagués de ser per demà.
Sí, a veure, no, sobre el tema de la Constitució Europea, que els socialistes catalans estan tan contents i que van ser els primers, bueno, els espanyols també han donat el sí. Home, recordar-li que quan en una Europa on a França li diu que no a la Constitució Europea, Anglaterra, vaja, ni es planteja votar-la.
Irlanda li diu que no.
I Alemanya, veient com anaven les enquestes del referèndum, van decidir tirar enrere i passar-ho pel Parlament, quan les tres potències europees no tenien clar aquest projecte de Constitució Europea, home, alguna cosa es va fer malament. i suposo que estarem...
Socialistes catalans ho teníem clar, com
no, dic si les tres potències europees que, diguéssim, formen part del nucli important del que és la Unió Europea, doncs li van dir no a aquesta Constitució. Home, alguna cosa es va fer malament en aquest procés, eh? I bueno, jo sempre he defensat que la Unió Europea s'ha de construir una mica més a l'americana i no tant a la francesa, que és més a base d'esmenes que no pas a base de fer una gran constitució blindada com la que es pretenia fer, no? Perquè la diversitat europea és tan gran i tan cultural, socialment, econòmicament parlant, que o anem fent pactes i anem amollant-nos i sigui un magma que es va adaptant als nous temps, o serà molt difícil avançar.
Sí, eh? Estem d'acord amb anar a poc a poc.
No, jo estic d'acord en que sí,
però amb una direcció.
Però la Constitució Europea, precisament, el que feia, no, jo crec que no era això.
Era blindar.
Era blindar.
No arriba mai.
Sí, era blindar un estatus. Era molt difícil.
No, era un blindatge, la Constitució Europea.
No, és perquè jo crec, confio que d'aquí un any o dos la tinguem.
La Constitució,
jo... una altra, no aquella.
No, clar, no, estic parlant del que tenim ara.
Jo crec que Europa mai tindrà una Constitució, com a tal.
Jo estic,
com l'entenem,
Vale,
potser tindrem un model més americà, més anglosaxó.
Mai no ho sé. Jo en política no m'atreveixo a dir mai, però en el que jo puc preveure penso que anem avançant a tranques i a barranques, amb moltes inferències de lo que és els propis situacions internes. Saps perfectament que a França la situació era molt influïda per la situació interna francesa, el no de França a la Constitució, en el vell projecte aquell no era ben bé un no a la Constitució, era una por, això que dèiem, una por a la gent de fora, por a perdre la feina. Home, això és el que hi havia a França. Això és el que hi havia a França en aquell moment.
I el no d'Holanda, sí. I en l'Anglaterra, l'Irlanda...
I Dinamarca...
Escolti, digues que... Sí. A veure, aquí hi ha hagut un procés de reflexió sobre què es va fer malament en aquell procés.
Sí, eh? I així s'avança, aquí... i ara es va tirar enrere, i ara tenim un nou text que és matisat, que s'ha d'aprovar, que... No. Espero que d'aquí un any o dos estigui aprovat. Quan estigui aprovat, aquest Parlament que hem escollit avui tindrà més poders que no tenia abans. El que teníem abans tenia més poders que els que tenia abans. Sí, jo crec que és un procés que hem anat avançant.
I seguirem parlant d'Europa, d'aquesta Europa a la qual pertanyem, i del procés de construcció europea. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Jordi Puigneró, Montserrat Colldeforns, Berta Rodríguez, Raül Granger i Joan Calderón. Gràcies, fins la propera. I vostès no marxin. Ara notícies i després Ritme Sant Cugatenc.